Catalunya Report, un programa informatiu de les emissores municipals de Catalunya. Edita i presenta Antoni García Arauz.
Hola, benvinguts al Catalunya Report. A la nostra cita setmanal, avui us parlarem en primer lloc de salut, en concret de la xarxa catalana de ciutats saludables, un moviment municipal en el que estan interessades unes 40 poblacions de Catalunya i que té com a objectiu fer de les nostres ciutats un medi més sa per viure-hi. Després parlarem amb l'alcalde de Granollers, Josep Pujades, sobre la condició de subseu olímpica de la capital del Vallès Oriental i d'altres temes d'aquest municipi. En el segon reportatge d'avui seran les cases regionals que hi ha a Catalunya les protagonistes. Coneixerem en concret com funcionen la Casa d'Andalusia de Tarragona, l'Associació Cultural Gallega de Cornellà de Llobregat i la Casa d'Aragó de Lleida, tres exemples d'aquest fenomen cultural tan estès a Catalunya. Per últim, com sempre, us farem 5 cèntims d'allò que està en notícia al Principat aquests últims dies. Moltes ciutats grans i mitjanes de Catalunya estan malaltes. Estan afectades per la contaminació, el caos circulatori, els sorolls. Des de l'arribada dels ajuntaments democràtics, molts governs municipals han intentat posar a remei aquestes malalties i des d'aquest any funciona la xarxa catalana de ciutats saludables, un projecte que ve funcionant a molts països europeus des de l'any 1985 i que compromet els municipis adherits a treballar per fer de la seva població un lloc saludable. Juan Carlos Pérez, cap de Sanitat de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, una de les ciutats saludables.
El projecte de ciutats saludables, més que un projecte o programa, es un movimiento internacional. Es decir, las ciudades que, bueno, albergan a una buena proporción de habitantes, sobre todo en Europa, porque más que nada nosotros estamos trabajando con la red de ciudades saludables a nivel de Europa, ¿no? Advirtieron de que las ciudades tienen muchas enfermedades, digamos, muchos problemas, y que centrando la atención en los problemas de la ciudad, se puede llegar a ganar en salud los ciudadanos como consecuencia de una preocupación, diríamos así, diríamos a vuelo de pájaro o global, ¿no?
La xarxa catalana de ciutats saludables va celebrar la seva primera jornada a Reus el mes de febrer i en ella van participar responsables municipals provenents de les àrees d'urbanisme i obres, seguretat ciutadana, trànsit, ensenyament, salut i serveis municipals. L'objectiu és clar, fer tot el que calgui per acostar la salut al ciutadà. Ampar Vilà, coordinadora de Sanitat de la Federació de Municipis de Catalunya i responsable del programa a Girona.
Bàsicament, doncs, els objectius d'aquest projecte són que parteixen de la idea, doncs, de que les ciutats, els municipis, són, doncs, molt importants en quant als temes de salut, que no podem deixar, doncs, la salut en mans dels de fora, sinó que a nivell local podem fer molta feina. Bàsicament, seria apropar tots els temes de salut en els ciutadans i parteix una mica de la idea, doncs, de la nova salut pública, que diu, doncs, de que la salut d'una persona ve influïda per diversos aspectes, és a dir, no només influeix en la salut, doncs, o com cada un es comporta, sinó que influeix en la salut tot l'ambient, tot l'entorn, tot el que tenim al nostre voltant.
A la jornada de Reus es va dir que l'urbanisme ha de ser un element integrador, que cal crear zones de vianants i recuperar la fluïdesa dels carrers, que cal superar els desequilibris entre barris i que cal resituar els usos del sòl. Aquestes són normes generals d'aplicació dels projectes de ciutat saludable, però cada municipi té una realitat diferent. Rosa Nogués, responsable de Salut Pública de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, una altra de les ciutats saludables.
Aquí que tenim molta... tenim el riu Besòs, tenim molta indústria química i paraquímica, doncs, a més de les coses més de sanitat, com poden ser, doncs, no sé, els plans de vacunació, un correcte cens caní, campanyes d'alimentació, o sigui, d'hàbits saludables, tant en el menjar com altres hàbits, d'antitabac, etc., doncs era també un contemplar, per exemple, la indústria, no? I el control de la indústria, dels abocaments líquids, gasosos, etc. En una altra població no tingui indústria, però això no cal que s'ho plantegin. És a dir, fer un pla ajustat a cada ciutat.
La millora de l'aire, la reubicació de les indústries, el control de l'aigua, la millora de la qualitat dels aliments i la utilització del transport públic són altres objectius comuns de les ciutats saludables. Juan Carlos Pérez, de l'Ajuntament de l'Hospitalet.
Mejorando la calidad del aire, el control del agua, todos los aspectos relacionados al saneamiento, a limpieza, porque claro, a partir de este movimiento hemos estado insistiendo muchísimo sobre la importancia que tiene la higiene, que tiene la limpieza de las calles, los espacios verdes, etcétera. Es darle un poco de coherencia a toda esa perspectiva, también la perspectiva urbanística, ¿no? La mejora de fachadas, sobre todo la mejora del tráfico a través de, en fin, de disuadir del uso del vehículo particular con respecto al público, etcétera.
Actualment pertanyen a la xarxa catalana de ciutats saludables als municipis de Banyoles, Barcelona, Castelldefels, Girona, l'Hospitalet de Llobregat, Mollet del Vallès, Montornès del Vallès i Palau de Plegamans. 15 municipis més estan tramitant la seva adhesió i d'altres 16 estan interessats en el projecte. Tanmateix, amb dir-se ciutat saludable no basta. El municipi adherit s'ha de comprometre a treballar en aquesta línia. Ampar Vilà, de la Federació de Municipis.
Si ens quedem només amb això, o si el municipi es queda només això, doncs és molt poqueta cosa, i llavors doncs no serviria per res, seria simplement un nom, un municipi doncs que es diu saludable, però que no fa res més. Això que vol dir doncs que el fet de pertànyer a la xarxa catalana de ciutats saludables, de pertànyer a aquest projecte, doncs vol dir que l'Ajuntament ha de fer un projecte de ciutat saludable. Per tant, doncs ha de intentar doncs que tota la seva política local sigui una política doncs saludable. Per tant, no és només el Departament de Sanitat o de Medi Ambient d'un ajuntament o d'un municipi el que ha doncs, de col·laborar amb aquest projecte de ciutat saludable, sinó que és una política general d'ajuntament o de municipi.
Segons la responsable de Salut Pública de l'Ajuntament de Mollet, la xarxa de ciutat saludable s'ha de servir perquè els municipis s'intercanviïn experiències en aquest àmbit i s'avanci en la millora de les nostres ciutats. Rosa Nogués.
Bé, pertany a la xarxa, el que té de beneficiós és l'intercanvi d'experiències amb el que es fa en altres municipis. És a dir, que potser, no sé, per exemple, problemes doncs, derivats del consum de drogues, doncs si hi ha estratègies o opcions que s'han posat en pràctica en altres municipis i no han funcionat, per exemple, doncs el formar part de la xarxa és un marc de discussió, no? En canvi, altres coses que han funcionat en altres municipis doncs es poden adaptar i fins i tot copiar, no? Aquest és un aspecte. I llavors, un altre aspecte important és que el fet de que s'aprovi aquest pla Ciutats Saludables també afavoreix el que sigui treball amb equip i intercanvi d'idees dintre del propi ajuntament, no?
La xarxa catalana de ciutats saludables tot just acaba de néixer. Tanmateix, si veritablement s'hi vol dedicar, té força feina per davant. I si no, parin atenció a la definició que de ciutat sana donen els experts. És aquella que de manera continuada està millorant el seu ambient físic i social, potenciant aquells recursos comunitaris que permetin als ciutadans realitzar totes les funcions de la vida, desenvolupant-se fins al màxim potencial des d'una perspectiva de suport mutu. Un bonic objectiu que ara cal fer realitat.
Catalunya Report, un programa informatiu de les emissores municipals de Catalunya.
En el nostre recorregut pels municipis de Catalunya, avui tenim ocasió d'entrevistar l'alcalde de Granollers, la capital del Vallès Oriental, el senyor Josep Pujades. Benvingut al Catalunya Report.
Hola, benvingut, bon dia.
El seu municipi, com altres de Catalunya, serà notícia l'any que ve per la celebració dels Jocs Olímpics. Granollers també és subseu olímpica. Com s'està preparant Granollers per aquest esdeveniment?
Bueno, s'està preparant bé. De fet, l'obra que ha de ser l'escenari està pràcticament enllestida i mireu, el mes de juliol, aquest mes de juliol ja fem una prova que se'n diu una prova test, que és la que permet que una mica comprovar l'estat de la instal·lació i d'altres sistemes operatius, diguem-ne, un any abans de la celebració dels Jocs. Per altra banda, doncs, a nivell de població, i donat que no hi ha molta tradició esportiva i hi ha molt present esportiu, i sobretot en l'esport que es farà a Granollers, que és l'handbol, doncs hi ha molta afició, hi ha molta tradició, hi ha molts bons equips, doncs, bueno, esclar, diguem, s'està preparant amb il·lusió, amb ganes, a més, de que tot surti molt bé i que sigui un èxit des de tots els punts de vista, i que sigui un èxit de públic, d'assistència, diguem.
A més, ara és un bon moment per l'handbol. El Futbol Club Barcelona s'acaba de proclamar campió d'Europa i també ha guanyat la Lliga, en fi, és un tema que està d'actualitat.
Sí, sí, sí. I el Granollers acaba de ser, fa pocs dies, campió d'Espanya juvenil. Ho dic perquè, esclar, també doncs, en les categories inferiors, infantils, juvenils, cadets, doncs, el Granollers és molt competitiu. Per què? Perquè té molt bona pedrera, fa molt bon treball i els seus jugadors doncs, són capaços de guanyar això, el Barcelona, l'Atlètic de Madrid, el Teca. Després, a la divisió nord, amb el que els temes dels pressupostos dels clubs acaben seguint també decantant la balança, doncs, ja és una mica més difícil, però vaja. De cara a l'any vinent, pel que jo sé, hi ha moltes bones perspectives, l'equip es reforça i suposo que hi ha molt d'interès en tornar a ser en els primers llocs.
Esperem-ho que sí, lògicament. Perquè també Granollers, d'altra banda, s'està preparant per acollir en el seu terme municipal, juntament amb Parets i Montmeló, un circuit d'alta velocitat. Com està aquest tema en aquests moments?
Bé, podríem dir que està en la mateixa línia que el del pavelló d'handbol, perquè de fet el mes de setembre ja es fa la primera prova, la prova del Gran Premi d'Espanya d'automobilisme. Això vol dir que s'està treballant molt intensament amb el que són, per una banda, l'acabament del circuit i per l'altra, en els seus accessos. Diguem-ne, anem amb el temps just, però bueno, anem amb el temps, sembla que suficient, perquè tant el circuit com els accessos estiguin acabats i, per tant, al setembre doncs, es pugui ja obrir les portes doncs, de manera magna i acollint el Gran Premi d'Espanya d'automobilisme. D'altra banda, el circuit per aquesta zona, de la forma que s'està fent, doncs, tenint cura del medi, tenint cura del paisatge, tenint cura del territori, nosaltres sempre l'hem entès també com un pol de futures inversions, no únicament la directa que ja s'està fent, que és molt, molt important i que també ha generat doncs, una millora de comunicacions, sinó que ben segur que doncs, serà un pol d'atracció. Per què? Perquè hi ha bona seguretat, doncs, empreses, indústries, comerços, serveis lligats al món del motor, l'automobilisme i el motociclisme podran tenir alguna mena de proximitat en aquest circuit.
Quin moment està vivint actualment la comarca del Vallès Oriental i concretament la seva capital, Granollers? Ens referim sobretot en el desenvolupament de Catalunya dins de les seves comarques.
Sí. Bé, Granollers i el Vallès Oriental han seguit creixent, diguem-ne, demogràficament, han seguit creixent econòmicament. Granollers, per exemple, per parlar de la ciutat, doncs en les últimes dades disponibles té una renda familiar o una renda a disposició de les famílies superior a la mitjana de Catalunya. L'atur s'ha disminuït els darrers anys doncs, de forma significativa i en aquests moments estem per sota de la mitja de Catalunya, devem estar al voltant del 10%. I per altra banda, doncs, el volum d'inversions, però sobretot el volum d'iniciatives que generen des de la pròpia ciutat i des de la pròpia comarca, diguem-ne, té prou empenta com perquè generi riquesa, generi benestar. D'aquest punt de vista, sense dir que ens hem de conformar des d'aquest punt de vista, però sembla que les perspectives poden ser bones, engrescadores, optimistes.
Josep Pujades, alcalde de Granollers, capital del Vallès Oriental, gràcies per haver-nos atès i per la seva presència avui al Catalunya Report.
Gràcies a vosaltres.
Catalunya Report, un programa informatiu de les emissores municipals de Catalunya.
Des de fa molts anys funcionen a Catalunya i a tot arreu unes entitats formades per gent que ha vingut d'altres terres que s'apleguen pel seu origen de procedència amb la intenció de conservar vives les seves arrels. És el que coneixem com a cases regionals. Durant molt de temps la seva imatge ha estat la d'associacions rànsies anclades en el passat i tancades en si mateixes. Tanmateix, les seves activitats i el nombre de persones que apleguen aquestes entitats ha fet que se les comenci a mirar d'una altra manera i a moltes d'elles se'ls reconegui una tasca de dinamització cultural important. A Catalunya, terra d'immigració, hi ha cases regionals de totes les comunitats autònomes espanyoles i, per motius obvis, són les entitats andaluses les més nombroses. A la ciutat de Tarragona funciona des de l'any 1978 la Casa d'Andalusia, que va néixer amb un objectiu clar: mantenir i difondre la cultura andalusa dels tarragonins d'origen andalús. José Manuel Núñez, president de la Casa d'Andalusia de Tarragona.
Hay una primera generación que viene a Cataluña, estos tienen hijos, y evidentemente ahí en esos hijos hay dos tipos de cultura, está la cultura andaluza y la cultura catalana. Si se fomenta, lo único que se trata es de no perder esas raíces andaluzas. Evidentemente creo que es lo primordial para nosotros, y el seguir dando a conocer a los demás nuestra cultura. Yo creo que son unas pretensiones muy grandes, pero también muy sencillas, ¿no?
La Casa d'Andalusia de Tarragona organitza jornades culturals andaluso-catalanes, commemora el Dia d'Andalusia cada 28 de febrer, celebra el romiatge de la Verge del Rocío i un quadre de ball format majoritàriament per gent jove és una de les activitats que també fa l'entitat. Segons el seu president, la Casa d'Andalusia de Tarragona no és una entitat només per andalusos. José Manuel Núñez.
Por Dios, está abierta a todo el mundo, y el ejemplo más claro es que este año el hermano mayor de la romería es un catalán. O sea, más abierto que es imposible, ¿no? Y tenemos dentro de la casa, dentro de los socios, pues tenemos extremeños, tenemos aragoneses, tenemos catalanes y por supuesto andaluces, claro está.
Els gallecs formen un altre col·lectiu important d'immigrats a Catalunya i per això també podem trobar entitats gallegues a tot arreu. A Cornellà de Llobregat es va crear l'any 1978 l'Associació Cultural Gallega en Rosalía de Castro amb l'objectiu de mantenir la cultura gallega entre els ciutadans d'aquesta procedència de Cornellà i tot el Baix Llobregat. La cultura, doncs, marca una part molt important de les seves activitats. Manuel López, president de l'Associació Rosalía de Castro.
Nosotros piensa que tenemos un grupo de danza muy importante. Es una forma más de mantener la cultura de nuestro pueblo. Tenemos un premio de poesía en lengua gallega. Tenemos, luego se ha editado una revista que sale periódicamente cada tres meses. Es decir, hay un programa de radio que se hace aquí en Radio Cornellà. Son, diría yo, distintas manifestaciones culturales de nuestra entidad.
Manuel López considera que la integració a Catalunya dels gallecs és perfecta, però això no significa que hagin de perdre la seva cultura i les seves arrels.
Piensa que el hecho de que estemos aquí en Cataluña no significa en absoluto que tengamos que renunciar pues a nuestra tradición cultural, ni nosotros ni seguramente otros colectivos de otras nacionalidades, y entonces a mí me parece que es un futuro brillante y que no cuarta, no debe de cuartar. Y en esta entidad así se hace, no debe de apartar en absoluto nuestra integración aquí, ni el hecho de defender clara y contundentemente la cultura de Cataluña también.
També els aragonesos tenen els seus centres arreu de Catalunya. Un dels més antics és el que funciona des de fa 43 anys a Lleida i que actualment aplega unes 2.500 persones. La Casa d'Aragó de Lleida té un pressupost anual de 12 milions de pessetes que li permet organitzar activitats culturals, folklòriques i esportives, entre d'altres. Tanmateix, finançar totes aquestes activitats requereix tot un esforç de gestió. Cosme García, vicepresident de la Casa d'Aragó de Lleida.
El nostre pressupost anyal aproximadament està xifrat entre 11 i 12 milions de pessetes. De les quotes dels socis se calculen uns 2 milions de pessetes d'entrada. Doncs aquests 8-10 milions s'han de fer de gestió, sigui a través de subvencions, sigui la concessió de la nostra cafeteria-restaurant, i aquesta gestió s'ha de fer a través d'activitats. Nosaltres desenvolupem 4 o 5 setmanes culturals, fem trimestralment una revista amb el nom del Pilar, i la nostra agrupació folklòrica té un catxet en les seves actuacions. Tot això enriqueix les arques de la Casa d'Aragó. Per tant, amb aquestes activitats i les subvencions que poden arribar del Departament de Benestar Social de la Generalitat, del Departament de Cultura, sigui també de l'Ajuntament de Lleida, de la Diputació o del Consell Comarcal del Segrià, doncs són la font de riquesa que conjuntament a la subvenció anyal de la Diputació General d'Aragó configuren el context econòmic de la Casa d'Aragó de Lleida.
Cosme García, que és també vicepresident provincial de les Cases Regionals de Lleida, creu que aquestes entitats, lluny d'anar cap enrere, tenen un futur molt bo.
Aquí tenim ubicades 5 de cases regionals, a part de la nostra d'Aragó, tenim els galecs, tenim els extremenys, el castellano-leonès i també els andalusos. La integració d'aquesta gent a la ciutat ha sigut perfecta i formem un col·lectiu, i ara que acabem de desenvolupar eleccions municipals, del 54% de l'electorat de gent que no és nascuda a Lleida i que per tant han vingut a treballar o a gaudir d'aquesta ciutat. Llavors nosaltres el futur ho veiem doncs esplendorós perquè hi ha ganes, perquè hi ha joventut. Nosaltres en un congrés recentment que s'ha celebrat a Saragossa, un congrés mundial de cases aragoneses, vam apostar per la joventut, perquè veritablement no hauria raó de ser del centre si els nostres pares o els nostres avis, el dia que deixin el centre o desapareguin de la societat, doncs nosaltres haurem de ser els que tirem amb empenta aquests centres, que ara des d'ara el que intenta és cuidar i vetllar aquestes costums, arrels i tradicions, i també integrar-se perfectament a la ciutat, perquè en tots els actes de ciutat, siguin de festa, major o activitats culturals, donem suport i participem directament. Per tant, el futur és esplendorós i la recomanació que tota persona que tingui un centre regional és que tingui un grup folclòric, que tingui un grupet de teatre, que doni pas a la joventut i que les juntes no siguin estancades en persones ja d'edat avançada o de mitjana edat, sinó que la joventut tingui gran protagonisme dins de les juntes i de les activitats dels centres.
Les cases regionals, doncs, estan canviant. Es configuren com a entitats culturals, obertes a la societat i plenament integrades a Catalunya, però amb una característica ben definitòria, la irrenunciable fidelitat als seus orígens, una característica que és la seva pròpia raó de ser.
Ha estat notícia.
Com sempre, finalitzem amb el resum d'alguns dels temes que han estat notícia a Catalunya aquests últims dies. Les forces de seguretat de l'Estat van desarticular el comando Barcelona de la banda terrorista ETA. Dos dels membres del comando van resultar morts a conseqüència dels trets de la Guàrdia Civil. Els components del comando Barcelona vivien des de feia 2 mesos a una casa situada al municipi de Lliçà d'Amunt, al Vallès Oriental. Els terroristes van ser els autors de l'atemptat a la caserna de la Guàrdia Civil de Vic. A l'atemptat de Vic van morir 10 persones, entre les quals hi havia dones i uns nens que estaven jugant al pati de la caserna. La inspecció tècnica de vehicles inclourà en les seves revisions 2 proves més. Les proves es refereixen al control de la qualitat dels líquids de frenat i a l'emissió de monòxid de carbó. El Departament d'Indústria de la Generalitat vol que les 2 proves siguin obligatòries abans de fi d'any. El conseller d'Indústria, Antoni Subirà, ha declarat que amb aquesta imposició es pretén millorar la fiabilitat de les revisions que es fan. La Unió de Consumidors ha fet una crida a la Generalitat per aturar els robatoris als usuaris de l'autopista A7. Les víctimes dels robatoris solen ser estrangers que viatgen per l'autopista A7, sobretot el tram que va de Barcelona a Girona. Els consulats de diversos països europeus han informat que durant l'any passat més de 600 turistes van ser assaltats a l'autopista. I això és tot per avui. El control tècnic ha estat l'Enric Villalta. Us ha parlat Antoni García Arauz. Gràcies per la vostra atenció i fins la setmana que ve.
Catalunya Report, un programa produït per Ràdio L'Hospitalet i patrocinat per l'Ajuntament de Barcelona per les emissores municipals de Catalunya.